Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. Dilluns de màxima volatilitat als mercats, que ha acabat amb pujades a les borses i baixades dels preus del petroli i el gas. L'anunci de Donald Trump, que està negociant amb les autoritats de l'Iran i que ajorna un possible atac a les seves instal·lacions energètiques, ha tranquil·litzat els inversors, tal com reconeixia el president de Repsol, una de les principals energètiques de l'IBEX 35, Antoni Brufau.
Aquella amenaza de que si el estrecho de Hormuz no sabría que está afectando, como tú dices muy bien, a las bolsas en estos momentos, yo creo que se desvanece, ¿no? Y me da la sensación de que más pronto que tarde veremos este conflicto acabado.
Això ha estat suficient per capgirar la tendència als parquets europeus, que després d'obrir amb pèrdues, s'han acabat apuntant guanys a l'entorn de l'1%, que han estat lleugerament superiors en el cas de Wall Street. L'efecte contrari ha tingut l'anunci en els preus de l'energia. El preu del petroli Brent ha reculat un 10% i ha tornat al llindar dels $100 al barril, mentre que el gas ha caigut un 5%. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
El govern mobilitzarà aquest dimarts 400 milions d'euros per ajudar famílies, autònoms i empreses a mitigar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. El paquet de mesures que aprovarà l'executiu inclou ajudes directes, préstecs i rebaixes de taxes, sobretot pel sector del transport, l'agricultura i la pesca.
El planeta va rècords de calor. L'ONU alerta que els últims 11 anys han estat els més càlids de la història i que el 2025 ha fixat un nou rècord de calor acumulada. L'últim informe de l'Organització Meteorològica Mundial adverteix que les conseqüències ja són visibles amb oceans més escalfats i un desequilibri energètic sense precedents a la Terra.
El Tribunal Europeu dels Drets Humans avala la presó preventiva que ja va imposar la justícia espanyola a Oriol Junqueras, Jordi Turull i Jordi Sánchez durant el procés. Descarta revisar el cas, com reclamaven els independentistes, i nega que se'ls vulneressin els drets. Aquesta sentència ja és ferma.
Més de 100 persones s'uneixen en una lectura silenciosa d'Eva Baltasar al Teatre Texas de Barcelona. L'acte serveix de preludi a l'estrena de l'adaptació teatral de Permagel al mes d'abril. En marxa a Fira de Barcelona la 50a edició del Saló Alimentària, amb una participació rècord de països i una previsió de 110.000 visitants, uns 5.000 més que els del Mobile.
Fins dijous es podran descobrir novetats alimentàries que satisfaran els més exigents. Anna Morejón, responsable de comunicació d'Idília, i Ferran Alemany, de Torrons i Mels Alemanys, ens n'avancen algunes.
Presentem la primera nocilla verda. Nocilla se suma a la tendència de pistatxo amb aquesta nocilla amb sabor de festuc, que es presenta tant en cremes com també en galetes.
Mel amb tòfona. Després fem la mel amb safrà. Mel amb xili picant. Aquestes pels consumidors agosarats.
Darrere fons hi present a gairebé totes les converses i el conflicte a l'Orient Mitjà i una pujada de preus als aliments que tothom dona per feta.
Esports, compàs d'espera respecte del futur de Robert Lewandowski al Barça. El davanter polonès ha parlat des de la concentració de la seva selecció sobre la possible renovació amb el club blaugrana i assegura que s'ho ha de rumiar, tot i que acaba contracte el mes de juny.
El podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol ha avançat que el Barça oferirà la renovació a l'entrenador del femení, Pere Romeu, amb un contracte per dues temporades i una tercera opcional, sense que estigui condicionada a la consecució de títols.
I encara relacionat amb el Barça, protagonisme aquest dilluns als micròfons del matí de Catalunya Ràdio per a Josep Maria Bartomeu. L'expresident blaugrana ha defensat la seva gestió econòmica, que manté que va ser sostenible fins a l'arribada de la Covid.
Aquest dilluns ha començat la Volta Ciclista a Catalunya 2026 amb una primera etapa de 173 quilòmetres de mitja muntanya i amb sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols. Victòria ben ajustada a l'esprint del francès Dorian Godon, que de retruc és el primer líder de la general.
I en tennis, Paula Badosa ha publicat un missatge a les seves xarxes socials com a reflexió personal arran del mal moment esportiu que viu. Badosa ha explicat que sovint li costa controlar les veus internes que atribueix a la por. La begurenca afegeix que persistirà per ser recordada més pels títols, diu, que més que pels títols, diu, per la seva capacitat de sobreposar-se.
Fins aquí les notícies.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'app web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
De la matinada i 7 minuts. Tornem a ser aquí, segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. No sé si l'oient de l'hora anterior, en Manel, que estava en ruta, ja deu haver arribat a casa seva o no, però que no se'n vagi a dormir, que jo diria que el pròxim oient que ens truca a la nit dels ignorants podria donar resposta sobre les preguntes que ha fet sobre els vestits dels escolanets. Jaume, des de Figueres, bona nit.
Hola, Marta, bona nit.
Com està, Jaume?
Bé, molt bé, despert avui.
Despert avui, molt bé. Això vol dir que els altres dies dorms, eh?
Bé, depèn. Hi ha dies que més, hi ha dies que menys, però últimament us escolto molt.
Molt bé. Doncs nosaltres que ens n'alegrem. I tu crec que tens alguna resposta interessant, oi?
Sí. En referent a l'avient que ha trucat per l'Esplanada de Montserrat, bueno, dir que el cor de l'Escolania és un cor de nens, és un cor de veus blanques, i el vestit que porten és el vestit tradicional dels escolans, dels escolans en general. No té cap mena de secret. Porten una sotana negra sota, petita, i després el que porten al damunt, el vestit blanc del damunt, es diu roquet. És un roquet.
És un roquet.
És el nom que té tradicionalment. Que no té més secret que aquest. Porten la sotana i al damunt el
roquet blanc, no? Que per això
el roquet blanc, sí, sí.
Molt bé. Jo puc demanar-te per què ho saps, això? Com ho saps tan bé?
Bueno, perquè jo... Tots tenim una història, suposo. Jo havia sigut escolar en el seu moment, a la parròquia on vivia, i després els meus pares eren molt devots de la Mare de Montserrat, i pujàvem sovint... i coses que tenen de la vida, que també ens van a fer les proves per poder entrar a l'Escolania, però no es va donar el cas.
Oh, no vas entrar a l'Escolania al final. Ma.
No, però bé, no passa res.
No, està clar, però vas intentar-ho.
Sí, però sí que hi anàvem sovint, i bé, eren... sentir jo virolar i sentir l'Escolania en un concert és pell de gallina, no?
Totalment. I tant, i tant.
Però, sí, sí.
Doncs escolta'm, Jaume, moltíssimes gràcies per la teva resposta, perquè ha quedat... Jo pensava que no ho sabria ningú, i mira, a la primera ja ens ha trucat la persona indicada per poder respondre, així que
bueno, t'agraeixo moltíssim. Mentre escoltava, pensava de memòria, perquè per això, perquè són coses que recordes, no? I que he anat a internet un moment, ho he buscat, i amb les fotos es veuen els escolanets de Montserrat, doncs, tots vestits de negre i blanc, no? I m'ha anat dient el cap tot plegat i ho he comprovat. I
clar, molt bé.
I és gràcies a tu pel programa, per fer-nos companyia a les nits d'insomni.
Ai, doncs mira, jo com n'alegro que avui hagi sigut una nit així perquè ens has pogut treure de dubtes d'aquesta consulta. Jaume, moltíssimes gràcies.
A tu, Marta.
Vinga, que descansis. Bona nit.
Adéu.
Adéu. La Maria Teresa, des de Valldoreix, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, una senyora ha preguntat per què vol dir la paraula mona.
Ah, sí.
No hi té res que veure amb l'animal de la mona. És una paraula àrab que és munna, que vol dir obsequi, regal, o gràcia, que vol dir favor.
Molt bé.
És això. I la mona, o sigui, vull dir, totes les festes cristianes són de festes paganes cristianitzades. Uh-huh. I, o sigui, i per la resurrecció de Jesucrist celebrem una festa, bueno, celebrem la cristianitzada, no? Però era una festa pagana que per l'equinoci de primavera es celebraven menjant uns pans dolços i amb ous d'usos, i això ha anat evolucionant fins la mona d'avui dia.
Molt bé, perfecte, Maria Teresa.
I també, si li vols donar un sentit llatí, diu que també ve, diu, d'unes paneres que els romans oferien a la deessa primavera, que es deia Munda, plena d'obsequis i que, bueno, queden uns dolços i una xocolata. Bueno, no xocolates, no, tot de dolços que per la deessa de la primavera, d'un ritual que feien quan arribava la primavera.
Això has dit als romans.
Sí, però, bueno, els romans oferien unes paneres que es deien munda, plena de dolços, més aviat a la deessa de la primavera, quan venia
la
primavera. I després, ja que heu parlat de Montserrat, vull dir-vos que el Beethoven va morir a Viena. L'última època de la seva vida li va llogar una casa, un aristòcrata, un duc austriac, i a costat hi havia una església d'uns benedictins que tenien el convent a costat. Hi havia un altar on hi havia la Mare Déu de Montserrat. O sigui, que el Beethoven va morir en una casa que al costat hi havia una església que hi havia la Mare Déu de Montserrat a l'altar major perquè eren frares benedictins que havien sigut de Montserrat però havien posat una església en aquell lloc de Viena. Uh-huh. Va morir el 16 de març de 1828. 27. De 1827. I tenia molt mal caràcter perquè es havia tornat sòria a partir dels 30 anys i discutia sempre amb tothom i així s'havia d'anar canviant de casa perquè no se venia.
No l'aguantava.
Inclús va tenir un nebot que va anar a viure una temporada amb ell i el noi inclús es va voler suïcidar perquè no aguantava el seu oncle. Hi ha una pel·lícula sobre això, el nebot del Beethoven.
Del Beethoven, molt bé. Maria Teresa, moltes gràcies. Quantes coses.
Puc preguntar una cosa?
Sí, pregunta.
Sí, jo no sé, jo quan tenia 14 anys, jo vivia a Barcelona, i al carrer, no sé si ningú se'n recordarà, que al carrer Villarroel estaven fent una obra, el 1976.
Estaven fent un arbre.
Una obra, obra.
Ah, obra.
Una casa, una obra.
Sí.
I deien que a la nit hi sortien fantasmes.
Ah, sí?
Ah, no sé, jo vaig sentir-ho dir, jo era molt joveneta.
Doncs a veure si algú se'n recorda del fantasma de les obres del carrer Villarroel. D'acord. A veure què descobrim. Maria Teresa,
gràcies. Adéu,
bona nit. Avui és que preguntes de tot, Mira, fantasmes i tot trobarem encara. L'Àlex, des de Badalona, bona nit.
Hola, Marta, què tal? Bona nit.
Com estàs?
Molt bé, com sempre, aquí escoltant-vos.
Molt bé, així m'agrada. Que tens respostes o què tens avui? A veure.
Sí, respostes i comentaris.
Vinga.
Mira, primer una resposta que ve una mica complementa el que ha explicat la Maria Rosa sobre el tema de l'estèvia i la diabetis i això. Jo sóc diabètic insulinodependent des de fa 26 anys que m'han diagnosticat.
Sí.
Em vaig tornar diabètic insulinodependent, que sigui, això és la diabetis tipus 1, és la que surt a l'adolescència, perquè el metabolisme em va canviar així perquè sí.
D'un dia per l'altre?
Sí, sí, d'un dia per l'altre el metabolisme va canviar i el pàncreas va deixar de segregar una mica d'insulina. I aleshores, clar, doncs jo em sentia molt cansat, tenia molta son i estava molt espès i no es bevia molt aigua. Bueno, la mare, doncs allò, que sempre ha tingut una mare molt patidora, el nen no està bé, li hem de fer un analític, i al final me la van fer, va sortir el sucral, me la van repetir, va tornar a sortir, i aleshores a partir d'aquí ja vaig anar al clínic, em van fer les proves específiques pel tema del pàncreas i tot. I això de l'estèvia i la planta del sucre, me'n recordo que fa uns quants anys una companya de la universitat em va dir sí, te tienes que tomar la planta de l'azúcar que va muy bien, que va muy bien. I jo el què? Què m'està explicant ara?
Què m'estàs dient, no? Sí.
Que si em sona xino, m'ho vaig preguntar a la farmàcia, no sabien res, i em van dir algo a l'herbolari, clar, ho vaig muntar amb l'herbolari, i ja vaig dir, no sé. No ho he pres mai, però és evident que una mica és el que diu la Maria Rosa, que si prens un medicament, doncs millor no t'ho prenguis.
Clar, sí.
I si estàs alt, doncs el que millor va per complementar la insulina a part de la dieta és caminar, perquè així cremes. Així cremes. I un exemple clar, l'altre dia, jo abans d'ahir estava en allò que vaig menjar una mica massa per dinar i estava molt tip, i estava després molt alt de sucre, i era molt tard, i vaig dir, bueno, com que fins que no cremi una mica no menjaré, em vaig posar la insulina, i encara que eren les 11 de la nit o quarts de 12, vaig dir, bueno, me'n vaig a tirar les escombraries i vaig fer un passeig pel barri.
Veus?
I vaig fer un passeig de mitja hora i em va anar bé per poder doncs treu'm el pes de l'estómac i que el sucre em baixés una mica.
Sí, ho diuen que després de menjar, si camines, això doncs provoca que el sucre no et pugi tant, en tot cas, vull dir que està molt bé. Tot i que era una mica tard, però vaja, va solucionar-ho de la teva manera, perfecte.
Sí, exacte, o sigui, molt també, bé. Evidentment, no és el mateix menjar-te una paella i tota la tarda allò un dissabte o un diumenge que després fas una becaina llarga d'una hora i pico i no surts, que aleshores estaràs alt perquè l'arròs no l'has cremat. Exacte, que menjar-te una paella, acabar de dinar i vinga, tarda moguda, que després diràs, arribaràs a l'hora de sopar i diràs, ostres, estic a 100, estic a 80, què ha passat? Si he menjat paella, és que la paella l'has cremat.
Clar. Sí, és la clau, molt bé.
L'has cremat.
Perfecte.
L'has metabolitzat.
Clar, sí.
El metabolisme s'ha posat en marxa i clar.
I s'ha cremat, molt bé.
I s'ha cremat.
Molt bé, perfecte, Àlex. Escolta'm, alguna altra cosa?
Sí, res, només un comentari d'allò que ha dit no sé quina senyora ha dit sobre el tema del cost de la lletra de les notícies,
sí.
El 324, el 3CatInfo,
sí.
Vull dir que és que jo també soc miop, i abans de que fessin el canvi de tot el tema del cost de lletra i tot, jo des del menjador a la tele ho veia les lletres petites, ara tampoc les veig.
Vaja.
Sí, són massa petites.
Són massa petites. Que són massa petites, sí.
Són massa petites. I jo entenc, clar, que de tant en tant les coses s'han de canviar, però saps allò que dius? Canviar per canviar... No ho sé, saps?
Ja, sí. No, hi ha altres coses que les han canviat, vull dir que... I perquè la gent es va queixar, vull dir que està bé que si hi ha gent que té dificultats de dir-ho, perquè potser s'ho replantegen, està bé.
Sí, exacte. Vull dir, jo sóc d'aquells que penso que si una cosa funciona, millor no tocar-la, saps?
Ja. Això ho diuen molt, sí. Molt bé, Àlex, escolta'm, sí. Doncs moltes gràcies per les teves aportacions, com sempre.
De res, una gran abraçada, Marta.
Igualment, adéu-siau.
Adéu, bona nit.
Ara és la 1 de la matinada i 19 minuts, i jo crec que és el moment ideal per conèixer una mica més els nostres protagonistes del Tercera Generació.
Tercera Generació.
Què s'han de dir l'Anna, una àvia de 90 anys, i dos dels seus 9 nets, en Nil, de 26, i la Laia, que en té 23? Durant els capítols anteriors ja hem conegut que tots tres són esportistes i grans amants de la muntanya, que els agrada la música fins al punt que la Laia, de nom artístic LP, està fent un disc que veurà aviat la llum. Però no us penseu que és ella només la que canta i és artista, eh? L'Anna, l'àvia, també ho porta a la sang.
El dimecres, vaig el dimecres. Vaig anar el dilluns, però allà vaig el dimecres.
i a més del que li he dit, fa amb allò, percussió, també m'agrada. Sí. I anem, ara sí, el dimecres que ve, anem a una escola i fem allà, amb la canalleta, bueno, toquem cançons. No és fàcil, l'ukulele, no és fàcil. Perquè jo tocava el piano, jo com era joveneta, bueno, la meva mare em va ensenyar, em va fer anar com... Jo a 14 anys ja vaig anar a treballar. La meva mare es va enfadar perquè anava a treballar, però és que no... Eh? Però llavors vaig anar als arts oficis a aprendre solfeig. Però de gran, bueno, l'ukulele, ella me'n va donar un, que sí, vaig començar amb aquell, però ara, com vaig en les classes, ells ja me'n deixen un que és més modern, més nou.
Sí, més bo.
Em coneixen, tots em coneixen. I en tenen consideració perquè sóc gran. Sí, però no...
És el teu moment, iaia, que tots t'estimem, perquè tu mereixes.
L'ukulele, que ha passat de neta a àvia, al piano, i per si no feia prou coses, l'Anna de Mataró també canta.
El vostre m'agrada molt. Ja sóc la més gran des de l'EU, sóc la més gran allà. La més jove, de 70 i pic, perquè som de la gent gran, eh? Perquè ens ho fan més bé de preu. Bueno, a mi no em fan pagar res. El ser més gran no em fan pagar res. Però, sí, i això ja fa anys que ho faig, eh? Això de cantar el gospel. I hem anat a cantar a molts llocs i sí, m'agrada molt. Sí, una noia que ens ensenya, que es diu Jordina, i s'ho sorprendre.
Ha cantat en altres llocs, també, pot ser, a la missa de Mataró?
A missa de Mataró, mira com, sí. 40 anys. 40 anys cantant un ofici que fan a Mataró el dia de la Festa Major, que és una òpera. És una òpera. I he estat 40 anys cantant. I encara ara trobo amigues, perquè tinc amigues maturen a per tot arreu. Perquè s'ha de ser gran... I som més joves, tothom me criden, perquè de la meva edat em penso que només en queda una. Sí. I aquest any és el primer any que no canto la missa. I fa 40 anys cantant a la missa. Amb el meu marit ja hi cantàvem. Ens agradava molt. Però aquest any no, perquè saps què passa? Això és el centre de Mataró. Per venir aquí dalt, al vespre, a les quarts de 12, haig de demanar favors i no vull, no. No, perquè no. És molt... Aquí és baral una mica... que fa una mica de cosa, i no. Aquest any, i encara m'ho diuen les meves amigues, tornaràs, no. Ara ja no. I molts m'ho diuen, ja t'acompanyarem. No vull demanar favors.
Els nets que comparteixen la conversa amb nosaltres, de moment, no han cantat a la missa de les Santes de Mataró, però en Nil, al seu temps lliure, el dedica a un altre so molt tradicional.
Estic ara en una colla de tablers del Maresme, que es diu, que som la colla que acompanyem a les Diableses de Mataró. I des de fa, no sé, 3, 4, 5 anys ja, que he passat tan ràpid que... Però des de petit que sempre havia volgut estar a una batucada o algun lloc així, i també vaig estar a una batucada d'Argentona que es diu La Tindràs Band, que fèiem coreografia, era batucada més brasilenya. I també soc DJ, que també des de petit sempre m'havia agradat, i a la mínima que vaig poder tenir la primera taula, la controladora i tal, doncs vaig començar a indagar amb la música, l'electrònica, que és la que m'agrada, i bueno...
On punxes?
Bueno, he punxat a algunes sales, tipus al Club, uh-huh, d'aquí a Mataró, a l'Apolo també, a l'Oca de Cap d'Any, i bueno, a Can Fogaroles, bueno, saletes així, i a festes també privades.
En aquesta família, la vessant artística sobresurt per tots els costats, i l'àvia no pot estar més orgullosa de tots, fins al punt que els consells que ella els ha donat els han guardat per sempre més.
Perquè jo sempre, perquè la meva mare... que la meva mare sempre em deia, com érem petits, jovenets, perquè jo no tenia pare, va morir a la guerra, eh? I tinc un germà que té un any més que jo. I també està bé. I la meva mare sempre es deia, sigueu nobles i educats, sí, sempre i sempre sereu estimats. Jo ho deia, també, ho vaig dir als meus fills. Però bé, vull dir que els meus nets,
sí,
i ells ho saben.
Tinc
això,
aquesta frase apuntada a la paret.
Sí, perquè és de les coses principals, nobles i educats. I gràcies a Déu poden anar per tot arreu. Els meus fills poden anar per tot arreu perquè tothom els estima, i els meus nets igualment, eh? N'estic orgullosa, n'estic orgullosa. Llàstima que l'Anna ho podré veure tota la vida. Però bueno, és igual. Ja, ho deixaré tot una mica ben arreglat. Eh?
Tota la vida no, però Déu-n'hi-do, 90 anys veient els nets.
Sí, Déu-n'hi-do. Però deixaré una feina. No l'he fet jo, aquesta feina, perquè també l'han fet els seus pares, oi? I som molt bona canalla. Estic molt orgullosa.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Sou nobles i educats i sempre sereu estimats. Nosaltres, nobles i educats, ho som, perquè ens van demanar una cançó que era I'm Sorry, de Brenda Lee, la Maria Rosa de les Corts, crec, i mira, aquí la tens.
I'm sorry, so sorry. I didn't know love could be so cruel. Oh, 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 yes. You tell me mistakes are part of being young, but I don't. That's been done.
I'm sorry.
I'm sorry.
So sorry.
So sorry. Please accept my apology. But love is blind, and I was too blind to see. Mistakes are part of being young, but I don't right the wrong that's been done. Oh, 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 yes, I'm sorry, so sorry. Please accept my apology, but love was blind, and I was too blind to see.
Sí que és bonica, la cançó, hem de reconèixer que és dels clàssics bonics. 2:45 de la matinada. Ens truca en Joan Josep des d'Ulldecona. Bona nit.
Hola, bona nit. Mira, jo és la primera vegada que truco. Truco des d'Ulldecona, que és de la comarca del Montsià.
Sí, senyor, doncs benvingut. Estic molt contenta que sigui el primer cop. Espero que no sigui l'últim.
Sí, pues, això esperem. Jo ho he intentat diverses vegades, però bueno, al final ho he lograt.
Molt bé.
Jo volia saber, a mi sempre m'ha agradat la sarsuela, i sé que hi ha dos sarsueles en català, una que es diu La Legió d'Honor,
sí,
i l'altra la... collins.
La Cançó d'Amor i de Guerra.
I, molt bé, Cançó d'Amor i de Guerra.
Sí,
i volia saber si n'hi ha més en català.
Claro. En català, molt bé.
Sí, però les altres ja pràcticament les sé totes.
Clar.
I bueno, 350 o més, no sé.
Algun altre que sigui en català que ens pugui dir algun altre oient?
Sí, que algun oient digui, pues sí, pues hi ha aquestes assoles, o no sé, que hi ha unes altres, i per poder-les
escoltar algun dia,
alguna vegada, sí.
Sí, perfecte.
Vale, pues,
doncs a veure què ens diuen els oients, Joan Josep.
Una cosa volia preguntar. Si està gravat o passo en directe?
No, això és en directe. Ara està sortint per la ràdio i l'està escoltant tot Catalunya, que està despert.
Sí, sí, no, és despert. Vale, vale, d'acord.
Sí,
ja ho sento per la ràdio.
Clar, i tant, i tant. Moltes gràcies. Sí, ja pot penjar. Gràcies. Adéu-siau. Bona nit, bona nit. Veus? Doncs ara tenim una altra missió, descobrir si hi ha més sarsueles en català, a més de la Legió d'Honor i la cançó d'amor i de guerra. Hem arribat a 2:45 de la matinada. Jo crec que és un bon moment per fer una petita pausa i després l'Aina Grau demana pas.
La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ei... Eh que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
Oh, Fixa't com sona...
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i vostè es perdessin 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones. Sí. Organitzes una guerra i mates a gent. Sí. A tombollons, no passa res. No passa perquè res. Ets un president.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Va, que 1:32, moment per repassar tot el que va passar de destacat la setmana anterior. Quins haurà seleccionat de moments l'Aina Grau?
Bona nit. El resum d'aquesta setmana té de tot. Aprendrem el significat d'una expressió, sabrem quina feina feien els escrivents de Barcelona i també ens emocionarem una mica. Parlem del noble art d'escriure perquè a principis de setmana el Joan des de Lleida ens enviava aquest missatge.
Voldria saber si algun ignorant coneix un ofici antic que m'han parlat que hi havia a Barcelona. Es tractava d'un escrivent que es plantava en un carrer o plaça amb una taula i cadires i la gent li encomanava d'escriure una carta o documents.
La Nati des de Sabadell ens va escriure explicant que ella havia nascut al 1944 i que de petita havia vist les persones que escrivien cartes per als altres. L'Anna, des del barri del Raval, i el Quim, des del barri de Sant Andreu, hi van posar cullerada.
Aquests que estaven col·locats allà prop del carrer del Carme, que escrivien cartes per la gent que no sabia escriure, es deien amanuenses, i això va estar bastants anys, perquè jo recordo haver-lo vist bastant.
Al mercat de la Boqueria, o al mercat de Sant Josep, el de la Rambla, a darrere, diguéssim, hi havia uns dies de la setmana que hi havia una placeta bastant gran que allaven les pageses, que en deien,
sí.
I llavors hi havia un apartat amb unes, com unes tauletes amb gent que s'hi dedicaven a fer això, també.
La Dora també ens va enviar un article del digital La Mira que en parlava.
Des de la dècada dels 50 del segle XIX fins a mitjans de la dècada dels 50 del segle XX, a tocar del Palau de la Virreina de Barcelona, hi havia les casetes dels memorialistes. Cada mes podien escriure unes 40 instàncies i 300 cartes familiars i amoroses, a més d'una desena d'escrits de denúncia. La seva clientela estava formada per minyones, servents i obrers, i eren més homes que dones les que hi anaven. Els destins més freqüents de les seves cartes eren l'Aragó, València i Múrcia. Algunes es quedaven a Catalunya i un 10% anaven a parar a França i l'Argentina.
Compta amb mi a l'últim sospir de la nit i en el primer alè del dia.
Setmanes enrere, un oient ens va comunicar que l'Eusebi de Vilavella, qui havia trucat anys enrere al programa, havia traspassat. Molts oients van fer servir el programa d'Altaveu per enviar el condol a la família i aquesta setmana passada la Laia, una de les netes de l'Eusebi, ho va voler agrair.
Per agrair a tots els oients i persones que han trucat les mostres de condol que ens han fet arribar i al igual també volia donar les gràcies a l'emissora, ja que el meu avi durant molts anys va gaudir molt d'aquest programa.
I va aprofitar també l'esperit del programa per deixar una pregunta.
Jo faig batxillerat i estic fent el treball de recerca sobre l'impacte psicològic de la pèrdua de visió a diferents etapes de la vida. I he estat investigant sobre una alteració que es diu l'alteració del cicle de son vigília de 24 hores. I jo penso que el meu avi la patia, ja que molts cops doncs, dormia de dia i de nit estava despert i per això trucava amb aquest programa. I volia saber si hi ha més persones invidents que els hi passa el mateix.
De seguida, dos oients de tota la vida, com podríem dir, la Roser des de Ciutat Vella i el Ricard des de Manresa van trucar al programa.
L'Eusebi i jo ens portàvem un any, jo un any més gran que ell, i tots dos ens havíem quedat secs de grans. Jo els matins els passaria dormint, jo si els pogués treure del món els matins els faria desaparèixer. En canvi, quan jo tinc el màxim d'energia, el màxim d'idees, de ganes de fer coses i de vitalitat, és a partir de les 6 de la tarda en endavant. Però no crec que pugui donar-hi, que pugui ser un motiu que em passi això, el tema de la visió, perquè això ja em passava de nena.
Clar, el problema que tenim els cecs amb les alteracions del son es diu melatonina. És a dir, el teu cervell, a partir de les 6, 7, 8, 9 del vespre, segrega una substància, i això m'ho va explicar el doctor Estivill, perquè jo en el seu moment vaig fer la mateixa pregunta, segrega una substància que es diu melatonina, que és la hormona, per dir-ho més exactament, que ens diu que hem de dormir, que hem de baixar el ritme corporal i que ens hem de posar en modo, com ara ho diria amb els telèfons, en modo avión. Hi ha persones que són cegues de naixement que el seu cervell deixa d'entendre quan és de nit i quan és de dia, i, per tant, no pots dormir. A l'Eusebi, què li va passar de gran? Pues probablement tingués problemes amb la melatonina. Jo no sóc metge, pobre de mi, això, si el doctor Estivill ens ho pogués estigués escoltant i ens pogués trucar, seria meravellós.
Seria fantàstic, i tant.
Ricard, al ritual d'anomenar tres vegades al doctor Estivill, ha tingut el seu efecte. Això és el que ens explica sobre les persones invidents que tenen trastorns del son.
Coneixem molt bé aquestes alteracions perquè són gent que s'ho passen molt malament. Però hem de distingir entre diferents tipus de persones invidents. Hi han les persones invidents que han nascut així, és a dir, que mai, mai, mai en la seva vida ha penetrat la llum en els seus ulls. Això vol dir que mai han tingut la influència d'aquesta llum per poder ajustar el seu ritme circadiari, és a dir, que la presència de la llum fa que el cervell segregui melatonina i la melatonina és la que li diu en el grup de cèl·lules del cervell, que és el nostre rellotge biològic, que ens faci dormir en el període nocturn. Per tant, aquesta gent, que són invidents sense haver vist mai ni un sol bri de llum, és a dir, si una sola miqueta de llum, aquesta gent tenen molt probablement una alteració del son que es diu en anglès free running, és a dir, un ritme lliure de son. Vol dir que cada dia se'n van a dormir una mica més tard, més tard, més tard, van canviant contínuament les hores de dormir. Després estarien els que, d'alguna manera, han vist llum, però de sobte té un accident, per exemple, i fa que aquest accident faci que tingui un cop en el cervell i que en aquell moment perdi la vista. Aquest és un altre tipus de mal dormir, perquè aquesta gent han dormit bé a partir de que han tingut la llum adequada, que ha donat lloc a la fabricació de melatonina, i en canvi, en un moment determinat, després de l'accident, doncs perden aquesta informació. Però aquesta gent tenen un petit avantatge, és que si donem aquesta substància, la melatonina, podem ajustar aquests ritmes de son. Altres cordes per aquest rellotge, altres informacions, com són ser molt rígids amb l'horari de menjar, l'horari de llevar-se, l'horari de fer feina, tot això també són sincronitzadors, igual que la melatonina, que ajuden a la gent a dormir millor, o almenys en el període adequat que la societat accepta.
aquesta música em vull fer ressò d'una de les respostes que més m'han cridat l'atenció aquesta setmana. La pregunta la feia la Maria Àngels des de Caldes de Montbui i la resposta la donava la Maria Teresa des de Vall d'Oreig.
M'agradaria saber l'expressió amb tots els ets i uts d'on prové, perquè es diu quan expliques una cosa en tot detall ho ha explicat amb tots els ets i uts. D'on ve això de tots els ets i uts? Em fa curiositat.
Pues això dels ets i uts vol dir una cosa explicada amb tots els detalls i ben explicada i perquè tothom ho entengui,
sí.
I que no falti res perquè sigui la cosa completa. Perquè diu que antigament en els documents mitjavals es començaven amb les expressió ets i uts, que volia dir explicar tot ben explicat amb detalls i amb comprensió.
I com sempre acabem aquest resum recuperant una pregunta que espera resposta. És aquesta que ens feia l'Eduard des de la Sagrada Família.
Mira, jo voldria saber les pastisseries i els forns quan fan les pastes per fer els bunyols, les coques i això,
sí.
Per què posen sempre anís? Perquè si a alguna persona li agrada anís ha de menjar l'anís. Com és això que posen sempre anís?
Ens ajudeu a donar-hi resposta?
Som un programa de contrastos de preguntes, de contrastos de respostes i de contrastos musicals. 3:45 de la matinada, obrim aquí el capítol de preguntes contestades a la nit dels ignorants. Per això aquesta cançó d'Abba, el Money Money, perquè la pregunta és: què faríeu amb 2 milions d'euros? I amb 50.000? El 27 d'abril se celebra el sorteig de la Grossa de Sant Jordi. Parlem de la Grossa de Sant Jordi, perquè nits enrere la Margarita des de Terrassa ens feia aquesta pregunta.
Tinc una curiositat. Per què la Grossa de Sant Jordi es celebra el dia de la Mare de Déu de Montserrat? Vull dir, per què no es diu la Grossa de la Mare de Déu o de Montserrat o una altra cosa?
Doncs molt bé, Margarita, hem traslladat la pregunta a Loteries de Catalunya i ens expliquen que el sorteig de la Grossa de Sant Jordi se celebra el 27 d'abril amb un objectiu de garantir que de cara a la Diada hi hagi disponibilitat de bitllets a tots els punts de venda. A partir del 24 d'abril és quan els punts comencen a gestionar les devolucions dels bitllets venuts, fet que els obliga a deixar aquest marge de dies per assegurar una correcta operativa i cobertura territorial. Per tant, aquesta és l'explicació oficial de Loteries de Catalunya, a qui agraïm aquesta resposta. I canviant de tema, parlem de les bambes, perquè la setmana passada en Josep Lluís, des del barri d'Horta de Barcelona, ens feia aquesta pregunta.
Per què les sabatilles esportives hi diuen bambes?
Doncs mira, hi ha hagut, de fet, molta participació a xarxes socials amb aquesta pregunta. Destaquem diverses respostes, com ara la de la Imma, que explica que el terme prové de la marca txeca Bamba, que es va popularitzar en el segle XX, que el seu nom va passar a designar el producte genèric. És un fenomen similar al que va passar, per exemple, amb Kleenex, no? En referència als mocadors, que de fet és una marca, però molta gent diu Kleenex, encara que compri una altra marca, o el Rímel, per pintar-se els ulls, que també és una marca. Doncs en aquesta mateixa línia apunta en Joan que respon que als anys 90 la marca Bamba, escrita amb W al començament, es va imposar a tot tipus de sabatilles esportives i que això ha acabat calant. L'Àgata hi afegeix que les persones més fines, en lloc de dir bambes, les hi diuen tenis. que es veu que això, diu la gata, queda millor, queda més fi, queda més sofisticat, suposo. Va, tot això són les preguntes que avui hem decidit explicar-vos perquè tenien resposta, però, com sempre faig habitualment abans d'acabar el programa, abans d'escoltar el conte i totes aquestes coses, encara tenim preguntes que no tenen resposta, que, si voleu, doncs les podeu escoltar, començar a prendre nota, investigar, i, si voleu, a partir de demà, perquè ara anem una miqueta tard, encara tenim algun minutet, però vaja, anem una mica tard, ens podeu respondre a través del 93-201-7474 o bé del WhatsApp del programa, que és el 667-220-148. La Dolors, de les Borges Blanques, ens deia: quan es va deixar de demanar permís a la caserna de la Guàrdia Civil per posar sardanes a les places? En Ramon, des de Reus, vol saber si en Lluís Llach té en marxa un nou llibre. Per tant, si ha d'estar escrivint en aquest moment alguna cosa. L'Osvald, des de Planoles, diu: per què de les trufes de pastisseria se'n diu així? Diu: té alguna inspiració amb les tòfones, amb els tubercles? La Roser, des de Ciutat Vella: d'on ve i des de quan els grups de cultura popular se'ls coneix com a entremesos, els que van a les processons? La Laura, des de Tarragona, diu: l'aigua embotellada porta algun tipus de conservant que fa que no es podreixi? I en Joan Manel, des de Cambrils: com és que mai sentim les veus de l'oposició als Estats Units?
El llibre de l'amor és llarg i avorrit, el malparit pesa tant que ningú el pot aixecar. Està ple de mapes, de dades i d'esquemes i d'instruccions per ballar. Però a mi m'agrada quan me'n llegeixes tu. Me'l pots llegir sempre que et vingui de...
Va, aprofitem encara per fer crida als oients del programa que vulgueu participar a la Setmana dels Contes Ignorants. Val a dir que ja n'hem rebut uns quants, per tant, jo els hi trasllado a la Maria Ricard, que és qui farà la tria. De què es tracta? Com sabeu, cada dia, cada setmana, dediquem els últims minuts de la Nit dels Ignorants a un autor o una autora que ha publicat un llibre de contes. Doncs de cara a la setmana de Sant Jordi, que va del 20 al 24 d'abril, en lloc de buscar un llibre ja publicat d'un autor ja conegut, us animem a escriure el vostre propi relat. On i com s'ha d'enviar? Doncs teniu dues maneres fàcils, o per correu electrònic a ignorants@catradio.cat o bé per correu tradicional a la Nit dels Ignorants, Catalunya Ràdio, Diagonal 614-080-21, Barcelona. De fet, n'hem rebut tant d'una via com de l'altra. Vull dir que els que heu enviat per correu tradicional també els hem rebut i són a la carpeta de la Setmana dels Contes Ignorants. Com hauria de ser, idealment, aquest relat? Doncs d'unes, màxim, unes 5 o 6 pàgines escrites en Word, amb una lletra Arial 16, doncs més o menys perquè tots tinguin una mateixa llargada, però si han de ser més curts, sobretot si són més curts no passa res, si són molt més llargs serà una mica més complicat perquè haurien de poder ser més o menys de la mateixa mida per poder acabar el programa. Entre tots els que rebem, ja dic que hem tingut, ja en tenim uns quants, l'Anna Maria Ricard, que és qui prepara la secció Contes per anar a dormir, en triarà 5 que llegirem cada nit d'aquella setmana de Sant Jordi abans d'acabar la Nit dels Ignorants. Teniu temps, perquè necessitem una mica de temps per triar-los i per fer una mica l'explicació, teniu temps per escriure o per remenar els calaixos on teniu coses guardades i fer-nos-ho arribar fins al dimecres 15 d'abril. Us animeu a escriure un conte per anar a dormir?
Lasciatemi cantare.
La Nit dels Ignorants.
Con la guitarra in mano.
Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
Sono un italiano.
A mi la Nit dels Ignorants m'agrada, però moltes vegades ja truca a persones grans i jo no entenc moltes vegades les paraules. Com ara el senyor que ha fet l'entrevista ha dit algo de una bandera que estava, no sé què ha dit, la bandera està fent algo.
Sí, esparracada, em sembla que ha dit.
Ah, vale, no entenc. Jo, clar, clar. Jo no sabia com escriure. Dic, què vol dir? Jo estava esperant demà a preguntar a la meva dona, dic, com és, què és esparrac? Perquè conec el menjar, conec la verdura, però no entenia, dic, de l'esparrac. Jo pensava que era bandera d'esparrac, dic, que són vegetarians, la gent de la muntanya. i posa el símbol de l'espàrrec creuat com un pirata, i dic, va bé, sí, és bene, no?
Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano.
La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Un italiano vero.
Ciao, bona nit.
El conte per anar a dormir.
Aquesta setmana, l'Anna Maria Ricart ens proposa anar a dormir amb els contes de Julià Guillamón, editats per Galàxia Gutenberg, en un llibre que porta per nom Rasca Parets, que, si us recordeu del primer dia, era el nom que es donava als Mistos Garibaldi, que era una tira de cartró amb 15 o 16 ungletes d'explosiu que la canalla feia esclatar arrossegant-les per façanes i pedrissos i que, com que contenien fòsfor blanc i alguns nens s'hi van enverinar, doncs els van haver de prohibir. Com que són contes curtets, avui també en llegirem dos, i el primer es titula El llangardaix ocel·lat. Un llangardaix, mira quin llangardaix! És un llangardaix ocel·lat que té 11 anys i fa 70 centímetres de llargada. Viu en un camp d'oliveres esporgades, de manera que les branques han anat creixent de cap per avall i el pagès, que és un home vell i previsor, no ha de vinclar l'esquena. El llangardaix ha sentit arribar l'home amb els dos nens, ha travessat la tanca metàl·lica i s'ha amagat sota un llentiscle. El pare i els fills encara han pogut veure la cua que s'esmunyia sota la planta com una tallarina del gruix d'un braç. Si aquest llangardaix pogués parlar, les coses que explicaria, diu el pare. Aquest imbècil es pensa que sóc un dinosaure, remuga el llangardaix sota el llentiscle. Cada vegada suporta menys la gent. Els nanos s'amorren a la reixa del camp d'oliveres per veure'l. Criden, llangardaix, llangardaix! El llangardaix s'està repapat sota la planta, verda i vermella, fins que marxen. Si pogués parlar, me cago en tot! Surt a poc de sota el llentiscle, arrossegant la panxa per terra. Un raig de sol de mitja tarda fa brillar els ocells, les escates blaves i verdes. Avança la pota dreta del davant i després l'esquerra, travessa el camp d'oliveres fins al tros que es va cremar fa 15 dies i que, com que hi va ploure, fa olor de carbonissa mullada. El foc va socarrimar els pins, que han quedat de dos colors, però sobretot va encendre la pinassa i ara, al terra net, s'hi dibuixen les parets de pedra seca. Quina manera de pencar la gent d'abans i quina traça! Tot el turó, fins dalt, està esglaonat amb marges de pedra. Li agraden els torrents paredats, fets amb rocs plans, alts i prims, que creuen al biaix les vinyes per evacuar l'aigua de pluja. A l'altre costat de la pista hi ha tres vinyes que sobreviuen, aquí caic, aquí m'aixeco, envoltades amb una tanca contínua feta amb reixa d'encofrà, tela de galliner i cinc somers vells i rovellats. A dintre d'una de les vinyes hi ha una furgoneta d'un model antic, del qual només n'ha quedat la planxa ferruginosa. A l'altra hi ha les restes d'un hivernacle. Han volat tots els plàstics que en tapaven l'esquelet. A la tercera hi ha una barca que es diu Irena. Totes les atzavares que creixien al voltant s'han mort i les figueres de moro estan malaltes. Al costat de les vinyes, que no es van cremar per poc, hi ha un regarot. S'hi acosta, arrossegant-se. De dins la terra hi surt un tros de paret, quatre totxanes arrebossades amb guix i pintura i una persiana arrencada d'una torre que va anar a terra. Al fons del regarot, una ampolla de refresc de 2 litres plena d'unes gotes transparents que fan la sensació de patir molt, 2 flexos, 3 paquets de tabac abunyegats, amb fotografies de malalts i difunts, 6 taps d'ampolla d'aigua mineral. Quanta merda heu arribat a produir? Quanta deixadesa per tot arreu, darrere de tants refinaments i tantes pretensions? El vent fa rodolar per la pista una llauna de marca blanca amb les lletres descolorides pel sol. El llangardaix la veu venir i li engega una patacada amb la cua. I el segon conte de Julià Guillamón, el Rascaparets, porta per títol Una ascensió al Mont Rouge. El Mont Rouge és el cim mític de les Muntanyes Vermelles. Moltes generacions d'excursionistes hi han fet cap d'ençà que el 1873 Lord Herbert Holland, acompanyat del guia local Frasquet Xinxola, hi va plantar la Union Jack. Va ser una sessió lenta perquè Holland, que acabava de tornar de l'Índia, va ensopegar uns dies que no feia gaire bo. Els va apedregar i va estar plovent 5 nits que van passar al refugi dels Estanyols, menjant isard a les fines herbes i jugant al backgammon. L'aigua baixava torrentada pel riu Ballató i des de la finestra veien saltar els peixos enduts pel corrent. Després va sortir el sol, les àligues van abandonar els nius dalt dels espadats i des de l'altura contemplaven Lord Holland i Franquet Xinxola com pujaven pels corriols i amb les articulacions una mica rovellades pel backgammon s'acostaven a la glacera del cap d'estopa que, vista des de dalt, semblava un gos d'aigües estarrufat i lluent ajagut al costat del camí. I feia un fred intens que glaçava les puntes dels bigotis de Lord Holland. A cops de piolet, amb les cordes encerclant-los al cos, van escalar el Pilar Bonmatí. Era la primera vegada que un alpinista ho aconseguia. Un cop dalt, van fer un bon glob de conyac d'una cantimplora i van picar el granit glaçat amb un bastó que tenia la punta de ferro. Lord Holland ho va explicar en un informe a la Societat de Ciències i Arts d'Ancoats. Per celebrar els 150 anys de l'expedició d'Herbert Holland, s'ha organitzat una pujada multitudinària al Mont Rouge. Amb inscripcions obertes, els participants els donen un dorsal amb el número i un dibuixet de Lord Holland i Frasquet Xinxola jugant al backgammon. Punt de sortida de l'estació d'esquí cap a Estopa 2030, on s'han habilitat 3 pàrquings especials per acollir els vehicles dels excursionistes. A les 6 del matí, els atletes virolats surten corrents muntanya amunt. Les botes clavetejades no els van gaire bé perquè la carena és seca com un cartró i no hi ha gota de neu. El refugi dels Estanyols no funciona perquè, tot i que Indalesi Xinxola, rebesnet del mític escalador, es va gastar 100.000 euros en un dipòsit, com que no plovia mai, va haver de tancar l'aixeta i finalment plegar. Havia quedat desfassat perquè, com que era els escaladors, ara corren tant, no han de fer nit a la muntanya. Pel riu Ballató, on no s'hi pesca cap peix des de fa anys, hi baixa un fil d'aigua amb verdet. Una serp de colors passa pel costat de la glacera del cap d'estopa, que s'aguanta precàriament, els peus s'hi han format un llac postglacial de color turquesa. Quan arriben al Pilar Bonmatí, per reproduir multitudinàriament i festiva la gesta de Lord Holland, tots els participants duen una botellota d'alumini amb una beguda energètica en lloc de conyac. Es troben que no hi és. En fondre's, el glaç que feia de ciment entre els blocs de granit ha baixat mitja muntanya, 800.000 tones de pedra, i ara només queda una punta esmussada. 150 anys d'història de l'alpinisme desapareguts, però els atletes comencen a saltar per sobre les pedres i inventen un nou esport. Quin bany de realitat, aquests contes d'en Julià Guillamón. En quin món ens estem convertint? En fi, demà més, a partir de les 12, aquí a Catalunya Ràdio, com sempre, a la nit dels ignorants, amb més preguntes i respostes i més converses serenes. Ara arribem a les 2, escoltem les notícies i després, servidora i uns quants dels que ens esteu escoltant, probablement també ens n'anirem a dormir per agafar forces i demà tornar-hi, demà, ser aquí a la mateixa hora per poder parlar amb vosaltres. Així que gràcies per ser-hi i que descanseu. Bona nit.